justament avui, ho dèiem a l'informatiu, és el conegut com Blue Monday, que és el nom que s'hi dona el tercer dilluns de gener, presentat com el dia més depriment de l'any. Això és una mena de tradició nord-americana, però que cada cop se'n parla més. I no sé si ho han fet a propòsit, però des del mercat de tallers volen fer un taller justament parlant de la felicitat, de com construir la pròpia felicitat. Diu, o diuen que tenen la recepta. Avui ens acompanya la Sofia Blasco, que serà la persona que avui dilluns a les 8 del vespre organitza aquest taller dins del mercat de tallers. Sofia Blasco, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, explica'm una mica en què consistirà aquest taller, perquè, primer de tot, el que feu és analitzar quines són les causes de la infelicitat.
Exacte. Perquè, clar, hi ha moltes causes d'infelicitat. I és una cosa molt personal. Cada un tenim maneres diferents de procurar-nos un mal dia, podríem dir, no? Això del Blue Monday, tenim moltes maneres de procurar-nos un mal dia. Per exemple, si nosaltres decidim postergar allò que ens faria goig fer o els nostres somnis per a quan els xiquets siguin grans, per a quan ens canviéssim de casa, per a quan tinguéssim un ascens a la feina, per a quan acabéssim els estudis. Aquest postergar no s'acaba mai. Per tant, se'ns acabarà el temps de vida i ahir tindrem els somnis pendents, no? O podem també utilitzar el viure, posar l'atenció en aquell futur que ha de vindre, però no estem pendents de l'ara, saps? D'adonar-nos-en de l'ara. I patim per lo que ha passat, i patim per... Bueno, o mos penedim de lo que ha passat, i patim per lo que vindrà, que aquesta és una altra manera de llaurar-nos la infelicitat.
Això vol dir, d'alguna manera, girar full del passat, no projectar la felicitat en el futur, sinó projectar-la ara. No? Bueno, treballar la felicitat des d'ara.
És molt important, perquè nosaltres només tenim capacitat de maniobra, poder de decisió i capacitat d'actuació ara. Ahir ja no podem canviar-ho. I demà no sabem si el tindrem. Perquè, clar, tenim data de caducitat com el iogurt, però no sabem la data, no? No la tenim. Perquè moltes vegades s'utilitza el terme de quants anys tens. I aleshores persones diem els anys, no? Doncs això és una miqueta inadequat, aquesta forma d'interpretació. Perquè realment els anys que ja hem viscut són els anys que ja no tenim. I el que ens queda és els que estan per venir. Però aquests tampoc sabem quants ne tindrem. Però l'ara sí que el tenim. I podem decidir fer una cosa o fer una altra. Interpretar les coses d'una manera o interpretar-les de l'altra. Focalitzar-nos en l'adversitat. Per exemple, imaginem que som la persona que porta el focus de llum d'un teatre. Nosaltres podem posar el focus d'atenció per a tota l'audiència, que seríem nosaltres, que som els que mirem, en aquella cosa que és rellevant d'aquella circumstància, o podem posar el focus en aquella cosa que és la misèria més miserable. Doncs, clar, emocionalment l'impacte és com de la nit al dia. I tots els aspectes estan. Estan els aspectes reeixits i estan els aspectes lamentables en totes les circumstàncies.
Quin paper juga en la infelicitat els vincles socials, que és un tema que tractareu avui?
Sí, és un ingredient essencial. És a dir, les persones necessitem estar relacionades amb iguals i necessitem tenir una relació de donar, rebre, de percebre'ns útils, de percebre'ns necessaris, de tenir aquest afecte que mos torna. Això és essencial, perquè mos torna la sensació de ser aptes, de tenir confiança per viure, per sortir-nos de les coses que ens proposéssim i també per saber que quan se doni una circumstància poc reeixida, nosaltres podem comptar amb el nostre suport de gent i ells poden comptar, o elles poden comptar amb nosaltres. Això és essencial.
I no creu que moltes vegades la infelicitat justament apareix quan ens comparem amb el nostre entorn social? És a dir,
sí.
Hi ha molta gent, per exemple, de la meva edat, que arriba als 30 anys i potser pensa que és infeliç perquè les mateixes persones que estan en les mateixes condicions de la seva edat estan en una situació que nosaltres considerem més evolucionada. Per exemple, la típica crisi dels 30, quan arriba als 30 i és solter i el seu entorn doncs, comença a tenir fills. Per posar un exemple, però seria aplicable a qualsevol altra edat. Vull dir que això dels vincles socials té com dues parts, no?, de la mateixa moneda. que és bo tenir un entorn social, però sí, també hem de saber gestionar com ens vinculem amb aquest entorn social, no?
Bueno, és que un entorn social és una cosa i tenir parella i fills és una altra. Mm-hmm. Perquè, clar, un representa un nivell de responsabilitat i de posar-se al capdavant, d'assumir un paper, de fer-se càrrec del creixement i l'educació dels xiquets i satisfer les seves necessitats, això és una cosa, i de la parella, perquè, clar, s'ha d'harmonitzar això, i després l'altra és la xarxa de relacions, són dues coses molt diferents. Però respecte de la constitució de la unitat familiar, aquí tenim un altre factor delicat, que és que la família convencional està en crisi. Un estudi que va fer...
Està en crisi, malgrat que continua sent el model estàndard de felicitat.
Bueno,
és... No tant com abans, però sí que d'alguna manera un té incorporat a l'educació que ha de casar-se a certa edat...
Que necessitem viure en parella o conviure en parella. Això és una cosa que, però, perquè tenim nosaltres, som també animals. I com a animals, nosaltres som gregaris. Nosaltres no som animals que podem viure sols, no podem sobreviure sols. I això a nivell instintiu té molt de pes. Per una banda, a nivell de supervivència individual. I després, per una altra banda, a nivell de supervivència d'espècie, l'aparellament i la descendència, aquests manaments estan en la nostra dimensió instintiva i, per tant, tenen una força a l'hora de moure'ns a necessitar aquests vincles i aquestes relacions, però són molt diferents. Una cosa és, a lo que ens referíem de la xarxa, quan jo parlava de la xarxa, parlava d'una cosa més ampla, de persones, d'amics, de companys, de persones amb les que tu te sentes acompanyat i que tu saps que si hi ha qualsevol cosa, ells poden comptar amb tu i tu pots comptar amb ells. És un altre nivell, quan te comentava això.
Ara que parlem de les relacions... La felicitat, en part, depèn de saber dir que no en algunes ocasions.
Moltíssim.
Oi? I aquí entrarien les relacions tòxiques.
Sí.
Oi?
Sí,
saber apartar aquella gent que ens causa infelicitat.
Bueno, més que apartar-la, que ens representaria un esforç, perquè
seria
posar-nos lluny nosaltres. És a dir, apartar-la ens representaria veure com faig que aquell se'n vagi una mica lluny. No, més un més baratet, anar més lluny jo. Uh-huh. El més baratet, perquè m'ho gestiono jo, ho fa recaure sobre la meva responsabilitat individual. Perquè hi ha diversos tipus de persones que no ens interessen. Una, per exemple, és la persona manipuladora. Una persona manipuladora utilitza normalment dos tipus de palanca per forçar-nos. Una, la culpa, i l'altra, la por. La culpa perquè, claro, si nosaltres, si ella ens aconsegueix fer-nos sentir culpables, nosaltres acceptarem allò de pulpo animal de companyia com siga. O, si tenim por les conseqüències, perquè les persones manipuladores moltes vegades ens amenacen en que sense elles no podem viure ni podem ser res. I, per tant, si nosaltres no ens atenim a passar per l'adreçador que elles ens imposen, nosaltres no podrem sobreviure sense la seva manipulació, no? I el que passa és al contrari, és a dir, lliures de la manipulació podem viure. És que no vivim perquè estem en una faixa del manipulador o de la manipuladora que ens ofega, no?
Hi ha dos tipus d'enveja, diu vostè. La dolenta i la bona,
sí,
oi? A veure.
Sí, sí. L'enveja bona és aquella enveja que ens ajuda a millorar. Quan vegem una persona que conrea qualitats o aspectes o experteses que nosaltres ens faria goig tenir, i aleshores aquesta enveja ens mou a aprendre allò que aquella persona conrea, siga el que siga. Però aquesta enveja és la que ens ajuda a millorar i és la bona. Però hi ha dues maneres d'enveja dolenta, que és l'enveja aquella que se autoconsidera uno no apte per a poder aprendre o adquirir aquelles habilitats que l'altre, la persona envejada, té, i aleshores el que fa és autorecriminar-se, autoinculpar-se, autocastigar-se, no? Això és una enveja que el que fa és que te liquida a tu mateix, no?
Que afecta l'autoestima, no?
Exacte. I la confiança que tu tens en tu, i vull dir, és com una fustigació. I hi ha una altra enveja, que també és dolenta, però en comptes de posar com a centre aniquilar-se uno mateixa, el que va és a aniquilar aquell que té aquelles qualitats que tu enveges i que saps o consideres que mai podràs adquirir. Aleshores, la seva existència ja te posa del fetge. Aleshores, el que fas és anar a liquidar-lo. Això està moltes vegades a darrere del moving. A darrere del moving, la persona que és utilitzada com a víctima de moving és percebuda com una amenaça moltes vegades per l'assetjador. I aleshores l'assetjador o l'assetjadora va a liquidar-la perquè no pot suportar la seva presència.
Mites falsos sobre la felicitat. Per exemple, que la trobem en girar a la cantonada.
Sí, això ja sabem que no.
Sí, ja sabem que no. Que ens arribarà un cop de sort. La
tampoc,
felicitat no depèn de la sort,
tampoc,
no? Una mica
tampoc.
De la nostra pròpia voluntat. Hem de posar-hi ganes i
bueno,
cal un esforç.
Sí,
no,
bueno,
no és a cost zero, diguem-ne.
Tenim la recepta per a construir aquesta felicitat, però té uns ingredients, i els ingredients sí que els coneixem. Avui en dia sabem quins són aquests ingredients.
Quins són aquests ingredients?
Doncs la primera cosa necessitem, abans d'entrar en els ingredients, podríem dir com a dues orientacions generals, que la una és respecte de com encarem l'esdevenidor, focalitzar-nos en les nostres fortaleses, tant les pròpies com les de les persones amb les que convivim, i focalitzar-nos en les oportunitats i els guanys que ens aporten les circumstàncies, en comptes de focalitzar-nos en l'adversitat. Això a nivell com general. I carregar de sentit i propòsit aquelles coses que fem, encara que sigui una cosa petita i de poca importància. Però trobar aquella connexió amb el sentit i el propòsit per a donar-li transcendència, encara que sigui el fet de fer una fotocòpia. Això és important, com a orientació general.
I això com s'aconsegueix?
Bueno, ara ens ho mirem en una cosa petita. Per exemple, si jo treballo aquí amb vosaltres, amb el vostre equip de la ràdio, i sóc la persona que fa les fotocòpies, puc viure-ho d'una forma, mira, me tenen aquí, no valorada, jo, amb la meva carrera, tota la vida estudiant, per acabar fent fotocòpies.
Com els hi passa tan joves,
bueno,
avui dia, no?
Podem mirar-nos-ho d'aquesta manera. Però puc mirar-m'ho d'una altra forma i puc dir, mira, jo faig les fotocòpies, i amb les meves fotocòpies se garanteix, per exemple, que el Carles pugui estar gestionant el programa de Això no té nom, amb tota la documentació necessària i suficient, i avui jo he contribuït amb aquestes fotocòpies a que el programa sortirà redó. Perquè ell ha tingut tot el necessari, ordenat, li he ressaltat les paraules clau, no sé què, saps? Clar, són dues maneres
diferents.
Això és una mica,
qui no es consola és perquè no vol, eh?
Bueno, és que són maneres, el que hem dit, focalitzar-nos en els aspectes negatius, focalitzar-nos en els aspectes reeixits de les coses. I això el mateix en la pràctica. Nosaltres podem focalitzar-nos en l'error o podem agafar i transformar l'error en un punt de millora, que és una altra mirada sobre la mateixa cosa. La cosa és la mateixa. Però si tu interpretes que allò és la catàstrofe, que ets un patata, doncs te quedes fet pols emocionalment. I si tu mires allò i dius, mira, això avui, doncs jo què sé, m'ha sortit una mica tort. Però per fer-ho recte, jo què hauria de fer? Doncs ja, la pròxima vegada, tu tens un punt de millora allà i a la vegada és un repte que et motiva a sortir, a fer aquella pràctica amb un altre garbo, no?
També és important el passat, oi?
Sí,
és a dir, que el
passat,
que hem après serveixi exacte. Per millorar el present.
Exacte, aprendre'n, del passat aprendre'n, no?
Tenim 10 ingredients
exacte.
Essencials.
Essencials.
A veure.
Mira, el primer ingredient és la generositat. La generositat el que fa és que ens permet estretar les relacions amb les persones amb les que nosaltres ens relacionem i fer construir una societat més feliç i més plaent, podríem dir, en les nostres relacions. Perquè no se tracta solament de ser generós en diners. Aquest és probablement el menys interessant. El més interessant és generós en el temps, generós en l'atenció, generós amb les teves idees, amb la teva energia, saps? Vull dir, en aquelles coses que tu tens punts forts que altres persones no tenen. I aleshores aquest és un punt important. L'altre ingredient és estar connectats amb les persones. És a dir, nosaltres, en la mesura en què nosaltres tenim unes relacions més fortes amb les persones, aconseguim el mateix. Aconseguim salut, aconseguim... Les persones que tenen aquestes xarxes són més felices, tenen més salut i tenen una vida més longeva. Per tant, això tot són coses bones. I, a la vegada, té també el sentit de... Al estar connectats amb les persones, l'altra persona ens torna una percepció de valor de nosaltres perquè ens aprecia, ens preua, ens valora. I això el que fa també, un altre valor important d'aquest aspecte d'estar connectats, és el sentit de pertinença al grup. Recordem allò que hem dit al principi de que som gregaris, no? Això és important, tenir ingredient. Un altre ingredient important, el tercer ingredient, seria tindre cura de la nostra persona, el nostre cos. El nostre cos és, podríem dir, la infraestructura que ens facilita el fer. Si nosaltres tenim cura del cos en el sentit de alimentar-nos bé, millorar el nostre estat d'ànim, en la nostra forma física, tot això contribuirà a que nosaltres estéssim en millor condicions per a emprendre el que siga. I, per tant, nosaltres guanyarem benestar, bon estat d'ànim i guanyarem felicitat. Per tant, necessitem moure'ns, no per estar musculosos, sinó per estar àgils, podríem dir, i també hem de cuidar, menjar bé i dormir bé, prou i bé, i acceptar el cos que tenim. El cos que tenim és divers, diferent, el nostre. Si nosaltres estem connectats amb el nostre cos, estarem atents a les nostres necessitats i estar pendents de satisfer-les, en comptes de fer quadrar el nostre cos amb l'estàndard d'imatge, de moda, d'estils, etc., que això també és una tendència que podem adoptar i aleshores tiranitzem el nostre cos amb dietes, amb el que siga.
Sofia, hem d'acabar?
Sí.
En quin ingredient estem?
Pues estàvem en el 3, però bueno, doncs, anomeno només els altres. És apreciar el món en el sentit d'adonar-nos de les coses que ens envolten, aprendre coses noves, mantenir aquesta cosa, la curiositat, viure amb propòsit, amb objectius, amb nord, ens orientarà a focalitzar-nos en allò que volem, procurar-nos aquella qualitat de la resiliència, aprendre a suportar l'adversitat i a sortir-nos amb el màxim de facilitat. Conrear les emocions positives, acceptar-nos a nosaltres i les nostres coses ens ajudarà també a acceptar els altres i donar sentit i propòsit al nostre cada dia. Aquestes són, això ho tractarem avui en el taller amb tota meticulositat.
Sí, un taller que comença avui a les 8 del vespre.
Exacte.
Al Mercat de Tallers, que és carrer Prim número 6, amb la Samantha Blasco, que és coach personal. Samantha, moltes gràcies per fer-nos un petit resum, a veure si això la gent ha pres nota i que ho apliquin.
Sí, sí, sí. Bueno, és, aquí tenim la paella pel mànec, com que depèn de nosaltres. Moltes gràcies, Carles.
Gràcies, Samantha. Ai, gràcies, Sofia. Bon dia.
Bon dia. Gràcies.